L'Illa us ofereix aquest espai.
Vete a merendar. Vete a merendar. Vete a merendar.
És el que fem cada tarda, sí, més o menys a aquesta hora, a berenar, i avui podem dir que hem trobat una taula de diàleg alternativa que potser hauria de donar, potser hauria donat, sí, més bons resultats dels que han transcendit entre Pere Aragonès, el president de la Generalitat, i Pedro Sánchez, president del govern espanyol. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Hola. Per ser honestos, hem de dir que la pista d'aquest tema la va donar el senyor Marcelí. Mm. Senyor Marcelí, bona tarda.
Bona tarda.
Hem vingut a la secció d'investigació de la taula.
Gràcies.
Vostè va parlar en un moment de la taula
cada dia,
de Nullés.
Té més bombolles a la gola, eh?
No sé pas...
Sembla d'aquells pots que sí, bufes i fas bombolles. Doncs ara mateix semblava que a la seva gola li sortissin bombolles del
cos. Si acabo de fer una mica de carretill.
Sí, el carretill, ja que està estirat.
Ja es nota que va carregadet.
No respira bé. Bueno, la setmana de la taula de diàleg us explicarem la història de l'autèntica taula de diàleg catalana.
Sí, senyora.
Catalana.
Ah, sí?
Una taula amb vida pròpia...
Bueno, jo sàpiga, la taula de diàleg és catalana.
Bueno, no sabem.
No ho sabem.
No sabem d'on ve aquella taula, potser era d'Ikea, vés a saber. La nostra té vida pròpia i, a més, respon les preguntes que se li fan.
Sí,
se li ha anat molt bé pel cas que ens ocupa.
Ara.
Estem parlant de la taula de Nullés.
Sí. Durante un tiempo, miles de personas peregrinaron a un pequeño pueblo de Tarragona para ser testigos de un fenómeno asombroso que aún hoy continúa sin explicación. En febrero de 1975, Nules, una localidad de menos de 400 habitantes que apenas salía en los mapas, se convirtió en el centro de atención de toda España. Se decía que allí había una mesa que tenía vida propia. Una mesa manejada por fuerzas sobrenaturales. Unos niños ponen las manos y el mueble empieza a moverse como impulsado por una extraña fuerza. El impacto de la noticia se multiplica cuando corre el rumor de que esos movimientos tan extraños podían ser obra del mismísimo demonio. Y la expectación se torna en miedo.
Bona, hi vagi a tarda, per dir...
Bona tarda, què tal, Sebastià?
Sebastià, bona tarda.
Sí, bueno, per dir alguna cosa. Perquè, home, efectivament, el misteri de la taula de Nullés és apassionant.
Sí, ja l'explicarem, sí.
Segur que ho parlareu amb algun... Bueno, amb algun ignorant, algun indocumentat, algun farsant que no tenia idea, com sempre. I és una llàstima, perquè el vostre programa abans era una referència i ara és el referent de la desinformació i del frau.
És que, precisament, avui et trucarem a tu, Sebastià.
Ah, sí?
Sí.
No ho sabia.
No ho sabies?
Home, doncs enhorabona, perquè per fi feu un programa digne d'escoltar, feu un programa magnífic, sou un referent. Marc, et felicito, vals molt, et mereixes un premi Ondas. Seguiu així, perquè...
Fa un moment deies el contrari, però bueno.
Jo ho he dit, això.
Bueno, estem parlant...
Estaria posseït.
Estem parlant d'una taula de petites dimensions, ara us penjarem les fotografies a Twitter. No és una taula enorme com aquella que veiem de diàleg, és una tauleta.
Sí, una tauleta.
Com aquests pupitres nostres.
Exacte.
Sí, com individual, de col·legi.
Es movia quan un grup de nens hi posaven les mans al damunt.
Sí,
no per sota ni als costats ni res, al damunt. I no només es movia uns metres en diverses direccions, sinó que va arribar a pujar i baixar les escales.
Escales.
Que això és el gros del cas.
Sí, ho expliques molt bé, felicito.
Així ho explicaven fa un temps a Cuarto Milenio.
Ante la mirada atónita de los presentes, la mesita sube escaleras y se eleva incluso con un adulto sentado encima.
Sí, sí.
El impacto hace que lleguen hasta el pequeño pueblo crédulos y escépticos, parapsicólogos y científicos.
Sí, sí. Unos decían una cosa, nadie se veía, pero aquella niña decía, porque quería hasta las escalas del ayuntamiento, pues subía. Sí, sí. Mi hermano, claro, escucha.
Damón.
Y subió encima y me se levantaba, me tiraba para atrás y bajaba.
Sí, sí.
Ponía las manos encima de la mesa y yo allí para adelante.
Gent que pujava i baixava de la taula per les escales de l'Ajuntament, gent que pesava 90 quilos i la taula l'aixecava com si res.
I no hi havia ningú sota, eh?
No va gravar mòbil, això? No va gravar mòbil ningú?
No, és l'any 75.
No, mala sort que aquestes coses passaven quan no hi havia mòbils.
Sí que hi ha imatges,
eh?
El mòbil no, però hi ha imatges.
Hi ha imatges perquè Televisió Espanyola ho va anar a registrar. I això ho he vist per la tele.
Tot aquest enigma que passava en aquest petit poble de Tarragona va pujar d'intensitat, perquè a banda de pujar les escales passava això.
Pero lo que más impresiona es la capacidad del mueble para responder con pequeños golpes a las preguntas que le plantean.
A veces ponía las manos 3 o 4. Y mi mujer puso la mano también y preguntó
cuántos años, no, cuántos hermanos eran. Y la mesa se levantaba y puf, uno, puf, dos, puf, tres, cuatro. Y dice, coño, somos cinco. Y dice, bueno, ¿cuánto hi usted?
No l'havia inclòs en la suma, però ell també comptava com a germà.
Ho expliques molt bé, Marc.
Estem davant, doncs, l'autèntica taula de diàleg, que ara l'estem escoltant, és aquesta.
Continua, continua.
El cas va tenir un enorme impacte mediàtic, gent de tot arreu venia a veure aquesta taula, fins que la intervenció d'una persona va canviar el curs d'aquesta història que estem explicant.
Ho estàs fent molt bé.
Un especialista, el investigador Sebastián Darbó, conductor de un célebre programa de radio y otro en televisión española, analiza la mesa y certifica que no hay trampa alguna. Sin duda, algo está sucediendo. Para tratar de averiguar la naturaleza del fenómeno, realiza un experimento ante las cámaras.
Quin va ser aquest experiment que es va fer davant de les càmeres? Quines conseqüències va portar aquest experiment? I com s'explica o s'explicava el que estem comentant de la taula de Nullés?
Felicito.
Teacher, bona i màgica tarda.
Bona, màgica i misteriosa tarda.
Què tal?
Després de molts dies de trucar gent indocumentada, per fi hem trucat a la persona que hem de trucar, perquè, escolta'm, Sebastià, és cert que, en aquest cas, ja ho diem nosaltres, va ser molt protagonista de tot això de la taula de Nullés. Vas arribar a anar allà amb un equip de televisió espanyola.
Bé, era l'any 75, encara vivia Franco, i el nacional catolicisme acollonia tothom dient que les coses estaven maleïdes, saps? I aleshores Televisió Espanyola, clar, tenia que donar informació. Jo feia un espai dintre d'un programa que es deia Giravol, i feia el primer programa que veia de misteri a Espanya, Catalunya Oculta. I aleshores van dir la direcció, diu, escolta, allà hi ha una mesa endemoniada, com que endemoniada? I vaig anar cap allà. Efectivament, era una taula feta de noguer i que pesava molt poc. Aquesta taula havia estat treta d'un noguer que li va caure un llampec, o sigui, li va caure un raig, no un llampec, i la va cremar. Aleshores algú va fer la taula. La taula pesava poquíssim, I hi havia tres persones, tres germans, germans Saumells, el Mari Carmen, de 13 anys, la Rosa Maria, de 10 anys, i Joan Saumells, un nano, de 7 anys. Aleshores ells agafaven la taula aquesta, la posaven dalt d'una, o a baix d'una escala, perquè pujava i baixava l'escala, i posant ells dos, la Mari Carmen, de 13 anys, i la Rosa Maria, de 10 anys, posaven les mans, i clac, 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 anava pujant, saps?
Les mans damunt, és a dir, sense
damunt,
trampa,
sobre la taula.
Sí,
sobre la taula, i això era impressionant, perquè després, al final d'aquestes escales, hi havia una rambleta on s'acumulava tot el poble veient l'espectacle, perquè la cosa era realment espectacular. Sí que ho era. Perquè després passava el següent, que la taula contestava el que tu volies,
els
algo
tocs,
que tu preguntes.
A les preguntes. Sí. Ara ho explicarem, perquè hem trobat, Sebastià i família, hem trobat el Francesc Boronat, que era un d'aquests nens, també exalcalde de Nullés, i era un d'aquests nens que havia posat les mans damunt de la taula, i ha volgut recordar avui al matí amb nosaltres tota aquesta experiència, i com era tocar en aquell moment aquella taula.
Nosaltres l'aixecàvem i tot, vull dir, anàvem... Clar, la que tenia molt, molt, molt poder, en aquest cas, és aquesta noia, la Rosa Mari, no? La Rosa Mari, ella, una persona, doncs, que quan ella posava, només que posés un dit a la taula, aquesta taula feia... Uf! Es movia terrible, no? Vull dir, era una cosa... I a part que, clar, jo havia vist, vull dir que no era allò trampes que dius una pitja espreta per aquí, perquè simplement posant dos, tres dits a la taula ja la feia bellugar, no? Vull dir, és una cosa sorprenent.
I tu posaves la mà i tu no feies res. Eres un dels crius que havia posat allà
i
allò es bellugava.
Sí, jo també hi anava, i hi havia vegades que ens quedàvem sols, doncs quan ja marxava la gent, ens quedàvem amb la taula fent-li preguntes, i a vegades ens preguntàvem, el que passa, les preguntes no les encertava sempre,
Es veu que amb la part de preguntes potser hi havia alguns errors. Després hi preguntarem al Sebastià l'explicació que ell hi ha arribat a trobar, si és que li ha trobat, però li hem preguntat al Francesc Boronat, amb el pas del temps i en aquell moment que ell anava allà a posar la taula, com ho vivien i quina explicació li van donar.
Home, clar, jo et sorprenia molt, no?, perquè inclús doncs, recordo un home del poble, doncs, que era el ferrer del poble, que devia pesar, no sé, uns 80-90 quilos, sentat a la punta de la taula, i aquella noia només amb una mà, quatre dits, posats allà, i uau, i veies la taula que s'aixecava, no? I impressionava, clar, allò, de criu no hi trobes explicació, no? A veure, clar, deien que si era la força magnètica de la persona, que si era... Realment, és que no hem pogut saber mai exactament quin era el problema, no?
Sí, no, tu no hi has trobat explicació, o què?
No,
o quina conclusió veu arribar?
No, diria que si deien que si eres esperit, que si era no sé què, però bueno.
No té més explicació, ja ha passat ja un munt de temps,
eh? No se sap.
Si no tinc mal entès, Sebastià, aquí no es va enriquir ningú, és a dir, no és una estafa que hagués generat diners ni per la família, però sí que m'ha explicat el Francesc Boronat que en van treure un benefici als del poble.
El que feien, doncs, era sessions, doncs, diguem, hasta inclús el que era el casal del poble, hi ha una sala de teatre, i feien allà sessions amb la taula aquesta, doncs, bueno, cobraven entrada, i, bueno, tot això, doncs, es va recaptar uns diners que va servir per crear el que és el centre esportiu de Nulles, i va ser el principi, doncs, per poder fer la piscina, doncs, del poble, no?
Bueno, mira, Males ja va servir per això, mira.
Sí, a partir d'aquí, doncs, bueno, van fer... gent del poble, doncs, que ens va fer socis i tal, doncs pagàvem la quota, i a partir d'aquí, doncs, es va fer la piscina.
Com a mínim, Sebastià, sí, no estem parlant d'un enrer de pagesos, que se'n diu, sinó que, com a mínim, bueno, s'emetrà un benefici pel poble, perquè no hi havia intenció d'enriquir-se aquí.
No. Però saps el que pagaven? Hi havia una mena de guardiola, i la gent posava 50 pessetes. Mm-hmm. Una pasta. I ells volien fer un poliesportiu, que em sembla molt bé, i potser sí que solament van fer la piscina, no ho sé, eh? Però, bueno, tot això va ser a conseqüència que un poble del costat, Porreres, havia passat algo semblant, no? I com pujava i baixava i aixecava persones. Aquesta persona que parlava, i la tenim filmada i fotografiada, pesava 95 quilos.
Però bé, amb dient-se Porreres és fàcil que vegin coses rares, eh?
No, però no la Porreres de Figueres, eh? No la Porreres de Girona. Porrera d'aquí, sí, Porrera d'aquí. I, bueno, l'èxit va ser tremendo. Llavors, és veritat, aquesta noia, la de 10 anys, la Rosa Maria Somell,
sí,
era una noia, una prepúber, que tenia, era sensitiva, eh? Podia captar coses que tu tenies a la butxaca. I aquests prepúbers, com sabeu, són sempre els que protegeixen els fenòmens poltergeist.
Ah, sí?
Sempre. Un poltergeist, que no és el mateix que una casa encisada amb si mateixa a la casa, sinó una persona que entra allà i comença a produir fenòmens, els púbers o prepúbers sempre estan implicats en aquests casos. I en el cas aquest era sorprenent, era, però molt sorprenent.
Ella...
Però, clar, jo no me'n podia... Sí. No podia anar-me'n d'allà, després de fer aquest reportatge, sense explicar als televidents per què es va jugar a la taula.
Ara anirem a l'explicació, però ja que l'has mencionat, és la Rosa Maria Saumell, és
sí,
una de les nenes de la taula. De fet, tothom ens ha dit que és ella la protagonista de fer-la bellugar.
Que només amb dos dits ja es bellugava.
Ja s'aixecava. Sí, sí. Ella no li agrada recordar aquest moment de la seva vida, no li agrada parlar-ne, perquè la perspectiva del temps ho viu d'una manera una mica terrorífica. Però sí que ho va explicar a Quarto Milenio fa uns quants anys i passava por.
Al principio pues te sientes bien, es como el centro de atención, y no, estaba bien, pero claro, es que llega un momento pues que te cansas porque claro, no es un día, ni son dos, ni es una semana, ni es un mes, duró, no sé, si un par de años, y hasta que nos cansamos, y dijimos pues basta, ya está, y el que lo había visto ya lo ha visto, y el que no, pues no. Yo no lo veía, un fenómeno enorme, yo lo veía como casi normal entonces, ahora no. Ahora lo veo mucho más raro de lo que veía entonces. Pero claro, sí, no, yo no tenía miedo del fenómeno ni nada. Ahora sí.
Ara ho veu diferent, sí, ho veu molt més estrany, sí, sí. Però després del que li va passar, ella no ha tornat a tenir cap contacte amb la taula ni pensa tenir-ni.
No sentia nada especial. Es que ponía las manos encima y la mesa, poco de ponerlas, pues ya se movía. Pues se levantaba de un lado, de otro, pero rápidamente, no sé, yo es que para mí era jugar.
Cuando le preguntamos a la que fue la niña de Nules si volverá a hacer bailar la mesa algún día, da una rotunda respuesta.
Es que me da miedo, es que no, entonces no me lo daba, miedo, ya te digo, era como un juego, pero es que ahora ya empiezas a pensar, claro, con la edad que tienes, ya empiezas a pensar que por qué ocurre eso, o por qué ocurría. Y si vuelve a ocurrir, es que no.
El Sebastià va ser la persona encarregada, que gairebé va sortir a pedrades del poble, de, no diríem desmuntar, però sí de donar, jo crec que potser l'explicació més acurada que s'ha donat d'aquest fenomen. Què vas fer allà, Sebastià?
Sí, abans de dir això, si em permets, estem en una època que hi havia molta més superstició, i la gent, alguns ho creien, que era del diable. I fixa't si era així, que el realitzador del programa que va venir amb nosaltres era un capità de l'exèrcit, que es deia Ricardo Soria, per controlar a veure què passava, potser. Però, en fi, jo em vaig donar compte, sabia, que el moviment és una teoria de Cumberland, que es diu cumberlandisme, que significa el moviment neuromuscular i de forma inconscient dels dits de la mà. El mateix sistema pel qual es belluga una ouija, un tabler ouija, vull dir, el bot, el màster, o el pèndol, que no es mou adrede, sinó que és la mà la que micromoviments fa bellugar això.
Per tant, m'estàs dient que el mag Fèlix, quan fa pèndol, l'està movent ell amb micromoviments?
No.
Bueno, ell ja ho sap, sense que el conec a Fèlix d'abans de ser el mag Fèlix.
Vinga, ara me toquen el huevo.
Ell ja ho sap. I, bueno, important, però clar, no tothom ho sap fer moure, perquè aquí el que movia era la Rosa Maria. I aquesta Rosa Maria, hi van fer algunes proves, per exemple, quantes cigarretes porto a la butxaca? Clar, només ho sabia jo. I ella deia, pam, pam, dos cops de la taula, i efectivament portava dues cigarretes. O si tinc un paper blanc, un paper negre, un cop és blanc i dos són negres. Si portava un paper blanc, crac, un cop, pam. Això es diu tiptologia, aquesta forma de comunicació, és molt típic dels espiritistes. Però no és un espirit, sinó que és la persona que posa la mà a sobre d'un tablero, d'una taula, d'un objecte com aquests, no?, per comunicar-se.
Sebastià, vens a dir que aquesta noia doncs, té com una mena de telequinèsies o coses telepàtiques, sí, que ho pots saber.
No telequinèsia a distància, però sí, el que tu dius tens raó, és psicoquinèsia perquè té un contacte. La diferència entre la tele i la psico és que la psico toques i la tele és a distància, no? Yeah. Que fas bellugar una cosa. Yeah. Aleshores, esta noia la tenia.
Sí, però aquí només hem resolt una part del misteri, Sebastià, que és, d'acord, ella encertava perquè tenia algun tipus de...
Sí. D'habilitat.
D'habilitat cognitiva o mística o el que sigui. Però la taula, què vas demostrar amb la taula?
Perdó un moment, aquesta sensibilitat ella per si mateixa no et podia explicar quantes cigarretes tenia. Però quan posava la mà, ho explicava. O sigui, ella no... Era una forma inconscient. Era una forma de manifestar-se. Llavors vaig veure. Bueno, si això es belluga, és perquè hi ha un contacte.
Ara?
El que tinc que fer és aïllar el contacte. I com ho vaig aïllar? Posant polvos talco, una mica de polvos talco, no com dia el cas o el porqué, que diu que havia posat un quarto de quilo, tinc per aquí el diari, un quarto de quilo de talcos, no, una fina capa, i evidentment, al posar la mà, primer, que ja es veia els dits que apretaven. O sigui, no és que no toqués, tocaven, i abans ja veiem en quins ho bellugava. Un d'ells era amb el llit polze, o sigui, pressionava sobre el talco, però a la vegada patinava, i el patinar impedia que pogués manipular la taula.
És a dir, que tu hi poses el talc i la taula deixa de moure's.
Sí, deixa de moure, com es veu al reportatge que tu has vist o a les fotos que tens. Ho van posar i es va quedar paralítica, evidentment. El que passa és que es van quedar tan estupefactes que no s'ho podien creure. Perquè, clar, allà...
Però és que els hi vas desmuntar la parada, Sebastià. O sigui, bueno, la cosa anava a la mar de bé... Clar.
Però jo no ho vaig fer per si ho digui a ningú. Jo el que volia demostrar que un fenomen que pot ser paranormal en quant a la percepció extrasensorial o, si vols, telequinesi, però té una explicació que no és espírita. Clar, allà els caps de setmana anaven autocars, bueno, van arribar a haver 20.000 persones, allà a veure la taula endemoniada o posseïda o espiritista, com vulguin dir-li. I bueno, es va quedar paralitzada, no? Ja, abans van fer totes les exhibicions, ho vam gravar, ho vam filmar.
Per tant, sense el que seria el talc, com la movien, doncs, la taula? És a dir, si no hi havia el talc, com es movia? Per què es movia?
Bueno, ella l'aplica a les mans. A veure, estem parlant d'una taula de Noguer que no pesa res,
sí.
I que potser sí que havia estat cremada per un raig, però ella tenia un magnetisme personal, el biomagnetisme de la persona, a l'aplicar-la allà quedava pegada a la mà. O sigui, li suava la mà, li suava. Jo la vaig veure, com tens la palma de la pomell de les mans? L'estaven seques? No. Li suaven i se li pegaven a
la tauleta. I quan li vas posar el talc, se'n va anar l'Emilio
Vila. I també se'n va anar la suor perquè el talc ho va absorbir. No? Ara, preguntaves coses i la taula contestava i aixecava persones i tot. Efectivament, era tremendo perquè pujava i baixava escales de dos potes. Primer els dos davant, després els dos del darrere.
Sí, sí.
I llavors, sempre tenia que estar la noia aquesta davant, o sigui, la Rosa Maria,
tocant.
A vegades l'ajudava la Maria Carmen, de 13 anys, o a vegades el petit, el Joan Soumeix, o a vegades els tres, no? Però la que ho movia era ella. I aleshores, quan ho vam demostrar, clar, perfecte. Sí, perfecte.
Bueno, va sortir totes les portades, Sebastià?
Sí, saps què passa?
L'investigador Sebastià d'Arbó desmonta el mito de la mesa.
Saps què passa? Que el gran periodista de l'època, Enrique Rubio, estava malalt aquell dia. Era un dimarts i tenia grip. I ho va arribar a publicar dient, com estic malalt, estic al llit i estic bé en la tele. I va i em veu a mi. I el tio ho va publicar. Diu, mira, aquí té un article d'ell que diu, nunca agradeceré bastante a mi joven y a mi joven y a la par viejo amigo, Sebastián Arbonés, d'Arbó, su actuación por televisión el martes día 4 de este mes de marzo, perquè no sabia explicar-ho. Llavors, quan va veure, com ho vaig explicar, es van acabar ja els esprits, i ell ho va publicar. Clar, s'ho publica...
Tot i que el post d'Arbó, no tothom el va compartir amb la mateixa il·lusió. Escoltem.
La teoria de d'Arbó no convenció a todo el mundo, y la atracción turística se mantuvo durante un tiempo.
Indudablemente fue un fenómeno mediático. Piensa que estamos hablando de recién salida de dictadura. Los fenómenos paranormales en televisión ni se tocaban, en radio muy poquito. Fue un fenómeno, yo me atrevería a decir que fue el fenómeno mediático a nivel paranormal más importante de aquella época que hubo en toda España.
Finalmente, los niños protagonistas se asustaron y se negaron a seguir haciendo bailar la mesa. El pequeño mueble desapareció y ha permanecido oculto durante más de 30 años.
Aquest matí ho he preguntat al Francesc Boronat, que encara viu al poble, exalcalde de Nulles, i m'ha dit que el guarda la família. La taula encara es manté i la guarda la família. Per tant, Sebastià, els hi vas desmuntar la cosa, però va continuar el fenomen.
Relativament.
Sí, hi ha una part que no hem pogut explicar, que és les respostes que donava.
No, però escolta una cosa. Enrique Rubio publicaron Noticiero Universal y al porqué o al caso se va enterar tothom que havia una taula d'aquestes, no? Perquè ell ho va veure, no? I va demuntar la paradeta. Però què va passar després? Que un cop paralitzada, pues vaig entrevistar, per exemple, al secretari de l'Ajuntament, que és el que va voler donar la cara, al Joan Guinovart, de quan dice, bueno, això què passarà ara amb aquesta taula? Què passarà amb aquesta taula? No hi ha problema. La poseu a dintre del safareig del poble, o sigui, saps? On renten la roba, la banyeu, la poseu dintre, que s'empapi bé, i la renteu en sabó. Després la poseu al sol i demà de matí tornarà a funcionar, perquè això ho vam gravar una tarda. I efectivament, el dia següent ja va tornar a funcionar. Però alguns li van agafar por i va estar una temporada a la taula segrestada a l'Ajuntament, amagada allí. Una altra temporada van al bar, algú parlava abans del casal, del poble, sí. I allà amb la gent pagava a la guardiola per veure-la, després la traïen, feien demostracions, i a poc a poc es va deixar...
Va desapareixent. Sí, això és
no, em sembla que la tenen a la família Soumeix a l'entrada amb un florero.
Com
acabat,
que el fenomen bueno, de ser el mira, principal fenomen de parapsicologia a Espanya acaba amb un florero al damunt, doncs mira, aquest país.
Mira, també jo vaig estar també va ser el primer que vaig estar amb les cares de Belmet, la primera pel·lícula que hi ha, que la trobaràs per internet, la vaig fer jo,
sí.
I també mira com va començar i encara dura.
Exacte.
Ara fan el 50 aniversari i aquesta portem 41 anys des de que va passar això.
Sí. Bueno, Sebastià...
Aquesta va ser la primera.
El nostre Sebastià vol dir-te alguna cosa ja per acomiadar-se.
Bueno, amic del misteri, jo et felicito perquè som els millors, ho has fet molt bé. Has donat la qualitat del pedigrí i aquest programa que anava de capa caiguda, sí. I el divendres ha agafat un altre caire i encarem el cap de setmana d'una altra manera gràcies a l'apunt que li has donat, perquè recordo realment des de que Misteris no està brillant en antena que ha perdut molt. Paraula
no, però ja tornarà. Tot pot tornar.
Sí.
Jo vull agrair al Marc Serra, al Toni Clapés, al senyor Marcelí, sí. A tots vosaltres, a tots, que m'haguéssiu trucat i haver pogut parlar amb vosaltres, perquè a 3 setmanes d'haver deixat el programa, sí. Torno a estar a RAC1.
Exacte. I les vegades que et trucarem.
Oh, i tant.
No en tinguis cap dubte.
Sebastià, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
Talla aquí.
Bona i misteriosa nit, eh?
Exacte. Tarda. Gràcies, Sebastià.
Adéu, Sebastià.
Adéu.
Doncs, misteri de la taula, sí. No de diàleg, sinó un altre tipus de taula.
Bon parcialment resolt.
Esteu fent molt bon programa aquesta tarda.
Això també se mueve, la d'aquí sí? De Cacu.
Jo també la puedo mover.
Hace 20 años que se mueve.
Depende de què miro, ja te digo yo que muevo la mesa.
Donem un tom parlilla i després Barciopèdia amb el David Solans.
Talla aquí.
Alia t'espera en els teus llocs preferits de sempre. El Rebost, els teus restaurants favorits i totes les novetats d'aquesta temporada en moda, complements i molt més. Tornar amb tot és molt de l'Illa.